Ràdio Estel.
Sonen les campanes. Voltegen el seu campanar, el nostre campanar, el programa de ràdio del Departament per als Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona, que s'emet gràcies a la gentilesa d'aquesta emissora. Benvinguts, doncs, amics i amigues oïdors, a El Campanar, en l'emissió corresponent a honorar la Santíssima Trinitat. Els saludem en Santi Grimau, a la part tècnica, i na Montse Sabater i un servidor amb Quirac Bertran al micròfon. El passat dimecres 22 de maig, el Sant Pare Francesc, en el decurs de l'Audiència General, que per cert ara se celebren a la plaça de Sant Pere, a Roma, va reflexionar sobre la unitat entre la fe en l'Esperit Sant i la fe en l'Església. Escoltem el Papa Francesc per gentilesa de Ràdio Vaticana.
Queridos hermanos y hermanas, en el credo, tras la profesión de fe en el Espíritu Santo, decimos: creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Ambas cosas van juntas, pues el Espíritu Santo es quien da vida a la Iglesia y guía sus pasos. Sin él, la Iglesia no podría cumplir su misión de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Esta misión no es solo de algunos, sino la mía, la tuya, la nuestra. Todos deben ser evangelizadores, sobre todo con la propia vida. Para ello es necesario abrirse sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu Santo hizo salir de sí mismo a los apóstoles y los transformó en anunciadores de las grandezas de Dios que cada uno entendía con su propia lengua. Así la confusión de las lenguas, como en Babel, queda superada porque ahora reina la apertura a Dios y a los demás, y llega y lleva al anuncio de la palabra de Dios con un lenguaje que todos entienden, el lenguaje del amor que el Espíritu derrama en los corazones. El Espíritu, además, infunde la valentía de anunciar la novedad del Evangelio con franqueza, parresía, en voz alta y en todo tiempo y lugar. Y esto bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción queda vacía, y el anunciador carece de alma, pues no está animado por el Espíritu. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú y otros países latinoamericanos. Que todos nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para ser verdaderos discípulos y misioneros de Cristo en la Iglesia. Muchas gracias.
Les paraules del Papa ens conviden sempre a la reflexió. S'han parat mai a pensar, si mirem el mar immens, què endivinem darrere d'aquella cinta blava que es perd en la llunyania? O, si mirem el cel en la nit callada, quan arribem al final d'aquella infinitat d'estels? En mirar el mar o contemplar el cel, ens quedem extasiats, ens rendim davant la impossibilitat de contemplar amb els nostres ulls el terme d'aquelles immensitats i deixem a la imaginació que segueixi en la recerca del que per a nosaltres no té fi. Això és un pàl·lid reflex del que ens passa davant el misteri de la Santíssima Trinitat, la veritat més profunda que Déu ens ha revelat de si mateix, a saber, que és un Déu, un només, que té tres persones, cadascuna de les quals és Déu, però no són tres déus, sinó que és un de sol, Déu, Pare, Fill i Esperit Sant. Que no ho entenem, això? És clar que no. Si ho comprenguéssim, Déu seria tan petitó com el nostre enteniment o nosaltres seríem tan grans com Déu. Però això tan inintel·ligible és també el nostre anhel suprem. Bé, i després d'aquesta reflexió trinitària, donem la benvinguda a la nostra companya Montse Sabater, que acull a mossèn Ricard Cabré i el seu comentari de caràcter social.
Mossèn Ricard Cabré, m'agradaria que algun dia parléssim dels pagesos. No se'n parla gaire dels camperols. Què li semblaria si avui en diguéssim alguna cosa?
Em sembla molt bé perquè jo sóc fill de pagesos i sé el que significa aquesta professió i els sofriments que comporta. I si es parla de lluita camperola és perquè els camperols sempre són els últims de les llistes. El pagès se la carrega sempre. No es tenen en compte els seus drets. No pot fixar el preu dels seus productes, sinó que aquests venen sempre marcats per les exigències del mercat, o més exactament dels mercaders, que s'aprofiten de la indefensió dels camperols per explotar-los de tota manera. Jo sóc de País Avellanes, i sé molt bé el que dic, però el que dic de l'avellana val igualment pel vi o per l'oli o per qualsevol altre fruit de la terra. El pagès veu amb pena i amb indignació com allò que ell ha suat durant tot l'any i se li ha pagat a 20 cèntims, el mercat es ven a 1 euro o potser més. Això pel que fa referència als pagesos de si. El pagès no pot dir mai en vull tant, sinó a com ho pagareu. El que marca el preu no és ell, sinó els que comercialitzen el producte o el manipulen.
Això pel que fa referència a casa nostra. Però el problema, pel que diuen els mitjans de comunicació, és molt més ampli i més profund en altres indrets del planeta.
Certament. Hi ha molts països que viuen pràcticament de la terra i l'explotació encara és molt més forta. Pagesos que han cultivat una terra durant tota la vida es troben a l'hora de la veritat que aquella terra no és seva. Al Tercer Món fins ara no hi havia papers. Molts pagesos difícilment poden demostrar que allò és seu, per molt que ho afirmin i ho jurin. El cap d'estat o el responsable de l'agricultura pot oferir aquelles terres a qui li sembli, fent constar en papers que allò és seu. El pagès es pot revoltar contra l'ordre, però aquell pot demostrar en papers que aquella terra és seva, cosa que no pot fer el camperol de tota la vida. D'ací la injustícia que plana sobre els camps i la ràbia que s'engendra en el cor dels camperols contra els posseïros o possessors oficials de la finca. Així a l'Àfrica o a l'Amèrica Llatina s'hi troben cada 2 per 3.
Més problemes en el món de la pagesia?
Sí, hi ha un altre problema encara més seriós i més universal. Els governs faciliten la ingerència de les multinacionals en les finques de països subdesenvolupats amb l'excusa d'una major productivitat. I no sols les grans empreses, sinó també els grans organismes que haurien de vetllar pels drets i la llibertat dels camperols, com el Fons Monetari Internacional, l'Organització Mundial del Comerç, l'agroindústria s'ha anat apoderant de l'agricultura dels països pobres, que passen a dependre en bona part de les multinacionals. Les llavors criolles s'estan substituint massivament per llavors híbrides o genèticament modificades. Les llavors criolles es podien reproduir cada any. Les híbrides perden la seva capacitat genètica i han de ser renovades cada any. Per sembrar de nou cal recórrer les multinacionals com Monsanto, Bayer, Dow, Bayer, Aventis, que cobren els seus cànons. Per altra banda, les llavors cal afegir-hi també els agrotòxics, els fertilitzants, els herbicides, que també depenen d'aquestes multinacionals. 5 empreses nord-americanes controlen el 74% de les patents agrobiotecnològiques del món. Vol dir que aquestes 5 empreses tindran el control sobre els aliments que seran oferts per al consum humà i animal de bona part del món. Un altre problema greu és el dels biocombustibles. Terres que estaven dedicades a la producció d'aliments ara es dediquen a biocombustibles, suplents del petroli, en detriment dels preus dels aliments, que han augmentat molt dels últims anys ençà. Segons el Banc Mundial, un 75%. Els pobres en toquen les conseqüències. Segons la FAO, Organització Mundial de l'Agricultura i de l'Alimentació, les previsions de producció de biocombustibles per l'any 2030, de no modificar-se la tendència actual, equivaldria a la superfície de França i Espanya juntes. Un altre problema seriós és la tala de boscos per plantar-hi biocombustibles. Això està perjudicant greument l'ecologia del planeta. Amics, fins un altre dia, si Déu plau.
El dia 10 de setembre de l'any 2009, l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, AHAT, va ser pioner dins els arxius eclesiàstics, tant catalans com espanyols, en posar a l'abast dels seus investigadors, des del seu web, la documentació digitalitzada, i encara segueix sent l'únic dels arxius diocesans de l'estat espanyol que ofereix aquest servei. Des d'aleshores, fins ara, la documentació digitalitzada, posada a l'abast dels usuaris del web de l'arxiu, ha anat augmentant fins a arribar als 3.369 documents actuals, amb un total de 713.183 imatges digitals. Actualment, els investigadors poden consultar els llibres sacramentals de 113 parròquies amb una cronologia de la documentació que abasta des del segle XVI fins a l'any 1913. Per accedir a la documentació digitalitzada, cal registrar-se gratuïtament com a usuari de l'arxiu en línia al web www.aat.cat. Repetim, www.aat.cat. I després d'aquesta informació, disposem-nos a escoltar l'Evangeli que es llegirà a la missa d'aquest diumenge. Es tracta d'una perícope de l'Evangeli segons Sant Joan, capítol 16, versets 12 al 15.
Encara tinc moltes coses per dir-vos, però ara us serien una càrrega massa pesada. Quan vingui l'esperit de la veritat, us conduirà cap a la veritat sencera. Ell no parlarà pel seu compte. Comunicarà tot el que senti dir i us anunciarà l'esdevenidor. Ell em glorificarà, perquè allò que us anunciarà ho haurà rebut de mi. Tot el que és del Pare és meu. Per això he dit, allò que us anunciarà ho rep de mi.
I després d'haver escoltat aquests versets de l'Evangeli segons Sant Joan, que aquest diumenge es llegiran arreu del món, donem la benvinguda a la nostra companya Montse Sabater, la qual té ja al seu costat a mossèn Joan Magí per tal de comentar les lectures de la missa dominical.
El diumenge 26 de maig celebrem la festa de la Santíssima Trinitat. Mossèn Joan Magí, Déu ens ha creat per a compartir la seva vida d'amor en la comunió del Pare, el Fill i l'Esperit Sant, les lectures d'avui ens animen a viure millor aquesta realitat.
La porta de la fe es manté sempre oberta. Per ella entrem a la comunió trinitària de Déu. Aquesta comunió en realitza en la nostra vida real. Aquesta comunió, amb força divina, porta totes les solucions de convivència i solidaritat que necessitem.
Jesús ens diu que estimant-lo tindrem la seva paraula i la seva presència amb la del Pare i de l'Esperit Sant. Quan ens reunim en les nostres celebracions litúrgiques, tenim l'ocasió més propícia per experimentar-ho.
El Papa Benet XVI ens diu, així doncs, cal entendre i viure el valor essencial de l'acció litúrgica per a comprendre la paraula de Déu. D'alguna manera, la interpretació de la fe respecte a la Sagrada Escriptura ha de tenir sempre com a punt de referència la litúrgia, en la qual se celebra la paraula de Déu com a paraula actual i viva. En la litúrgia, l'Església segueix fidelment la manera de llegir i d'interpretar les Sagrades Escriptures, la mateixa que seguia Crist, el qual ha volgut que s'interpretin totes les Escriptures des de l'avui del seu esdeveniment mateix. Aquí es mostra també la sàvia pedagogia de l'Església, que proclama i escolta la Sagrada Escriptura seguint el ritme de l'any litúrgic. Aquest desplegament de la paraula de Déu en el temps es produeix particularment en la celebració eucarística i en la litúrgia de les hores.
Com ens mostra la presència de Déu avui la primera lectura?
El llibre dels Proverbis ens presenta la presència de Déu en tota la creació, amarada de la seva saviesa. Es fa contemplar, amb paraules plenes de poesia, les meravelles de la natura i la nostra presència enmig de la mateixa. Ens diu que la saviesa gaudeix amb nosaltres de tota aquesta realitat creada.
I la segona lectura?
En la Carta als Cristians de Roma, Sant Pau es fa contemplar els avantatges que ens ofereix Jesucrist a través de la fe. La gràcia de la vida en la pau de Déu. La satisfacció de manifestar la seva presència en la nostra vida. La força de l'amor dirigit per l'Esperit Sant. La satisfacció de contemplar fins i tot els resultats positius que aporten les proves que trobem en la vida.
Què ens hi afegeix al text de l'Evangeli?
En el text de l'Evangeli de Joan escoltem l'oferta de revelació constant que ens ofereix Jesucrist. Amb el do de l'Esperit Sant tenim el defensor que ens condueix pel camí de la veritat sencera. Créixer en la veritat gràcies a la paraula viscuda en comunió divina és créixer en l'amistat de Jesús, que foragita tot allò que pugui ser obstacle a l'experiència d'amor de Déu.
A partir del dilluns 27 de maig, la seu de Càritas Diocesana a Tarragona canvia de lloc, traslladant-se des de la seva antiga ubicació a l'Arquebisbat fins a la nova seu, situada al carrer d'Armanyà, número 16 de Tarragona. El telèfon serà el 977-449-866 i l'adreça de correu electrònic continuarà sent la mateixa, caritas@arquebisbattarragona.cat. Friedrich Gustav Emil Martin Niemöller, nascut el 1892 i finat el 1984, va ser un teòleg, escriptor i pastor luterà alemany. Niemöller va fundar, junt amb el famós Dietrich Bonhoeffer, l'Església Confessant, que es va oposar a la nazificació de les esglésies alemanyes. Per la seva oposició al control estatal nazi sobre les esglésies, Niemöller va ser capturat per la Gestapo i va romandre retingut als camps de concentració de Sachsenhausen i Dachau fins al 1945. El seu poema més conegut, Quan els nazis van venir, tracta sobre les conseqüències de no resistir les tiranies en els seus primers intents d'establiment. Diu així. Quan ells van venir a buscar els comunistes, vaig guardar silenci, perquè jo no era comunista. Quan ells van empresonar els socialdemòcrates, vaig guardar silenci, perquè jo no era socialdemòcrata. Quan ells van venir a buscar els sindicalistes, no vaig protestar, perquè jo no era sindicalista. Quan ells van venir a buscar els jueus, no vaig protestar, perquè no era jueu. Quan ells van venir a buscar-me, no hi havia ningú més que pogués protestar. I ara no ho diu el poema, això, sinó ho diem nosaltres. Compte, perquè ells sempre tornen. Escoltem ara la paraula del nostre pare i pastor, Monsenyor Jaume Pujol, arquebisbe metropolità de Tarragona i primat, que avui ens parlarà sobre la Santíssima Trinitat.
Els quatre vents. Un comentari de Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i primat.
Déu vos guard. La famosa frase de Pascal, el cor té raons que la raó no entén, es podria aplicar a la festa que celebrem avui de la Santíssima Trinitat. En va ens esforçarem a comprendre el misteri de la Trinitat. Tres persones i un sol Déu. Ens sembla fora de tota lògica matemàtica. Però el cor ens diu que és així, perquè creiem en aquell que estimem i en l'Old Testament se'ns revela una realitat que mai no hauríem estat capaços d'imaginar. No entenem la lògica dels números referida a aquest misteri, però sí la lògica de l'amor. Com va assenyalar també Benet XVI, el Déu de la Bíblia no és un ésser que es tanque en ell mateix i se satisfà amb l'autosuficiència pròpia, sinó que és vida que vol comunicar-se, és obertura, relació. Per aquest motiu, és el Déu de l'Aliança, que va crear el món per vessar el seu amor sobre totes les criatures. El Nou Testament serà la història d'aquesta aliança d'amor expressada fins al límit lliurant el seu fill Jesucrist, que ens revelarà que Déu és misericòrdia, és amor. És la revelació del seu esperit, que actua en nosaltres conjuntament amb el pare i el fill fins al punt que Sant Pau pot expressar així en la seva carta segona als cristians de Corint, que la gràcia de Jesucrist, el Senyor, l'amor de Déu Pare i la comunió de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres. Podem sentir-nos temptats, i penso que és una tentació bona, a voler arribar el més lluny possible en l'enteniment d'aquest misteri trinitari. Acudim llavors a Sant Agustí i ens trobem amb la seva coneguda metàfora de la impossibilitat de recollir en un petit pou a l'arena tota l'aigua del mar. I què ens diu Sant Tomàs d'aquí, que va escriure tan i tan profundament de tot? Amb les paraules no en té prou, com passa entre enamorat i es rendeix a l'amor. Quan en la quietud d'una església de Nàpols sent la veu d'un Crist esculpit que li parla i li diu «Ves escrit de mi, Tomàs, tria una recompensa». El sant teòleg contestarà que no vol res, només us vull a vos. El mateix sant, al qual jutgem de cerebral i poc romàntic, demanarà a l'hora de la seva mort que li llegeixin el Càntic dels Càntics, el llibre bíblic on l'amor a Déu s'expressa amb més cordialitat. Tornant al principi, al misteri d'amor trinitari que celebrem, i valent-me d'una sentència del petit príncep de Saint-Exupéry, enguany, que es compleixen els 70 anys que fos escrit, podríem dir «Les coses essencials són invisibles als nostres ulls». Adéu-siau.
I després d'escoltar el nostre pare i pastor, acabem el nostre programa d'avui amb una col·laboració de la Ràdio de les Nacions Unides. Parla d'un tema ben candent, encara que no fa referència a casa nostra. És el problema de les llengües.
Bueno, imagina llam turikuna ñañaikuna, ñuha pasuti mitania pariona, ari ñuha jamuchkani peru llachtamanta, pueblo quechua. Hermanos, buenos días con todos. Soy Tania, pariona tarqui del pueblo quechua de Perú.
Tania, de 27 años, participa de un encuentro internacional de expertos en temas indígenas en la sede de la ONU. La conferencia trata principalmente sobre la situación de los jóvenes de esos pueblos, expuestos en mayor proporción que los no indígenas a bajos índices de escolaridad, así como de desempleo y de menores ingresos. En una entrevista, Tania explicó que uno de los mayores problemas que afrontan los jóvenes quechua en el Perú es la pérdida de su identidad.
Donde se niega quién se es, ¿no? De dónde se viene y qué es lo que queremos construir para el presente y para el futuro de nuestros pueblos y del país. En el Perú existimos más de 56 pueblos, incluidos los pueblos amazónicos. Estamos los quechuas mayoritariamente en porcentaje, los aymaras.
La joven detalló que esa situación se debe en gran parte a la falta de una educación que destaque la historia y el valor de los pueblos indígenas.
Hay prácticas, buenas prácticas de educación intercultural bilingüe, pero hace falta aún diseñarlas mejor con maestros interculturales, bilingües, que conozcan la realidad y donde se transmitan los jóvenes también los conocimientos ancestrales.
¿Cuánto por ciento de la población aproximadamente representa el pueblo quechua?
El censo del 93 en el Perú detallaba como 8 millones de pueblos indígenas, pero en ese año no se sabe qué criterio se utilizó para identificar a los pueblos indígenas. En el censo del 2007 se usa este criterio de la lengua materna y resulta que bajamos a 4 millones. Entonces la pregunta es ¿qué pasó, no? ¿Por qué ha descendido la cifra? Porque la lengua no define la identidad de los jóvenes. O sea, no es el único elemento que puede definir, porque hay varios, ¿no? Y uno de los criterios que estamos planteando es el tema de la autoidentificación.
Uno al autorreconocerse sí. Puede ser discriminado, por ejemplo.
Sí, totalmente. Y por eso creemos que para una etapa de censo debe haber un proceso previo de información, de sensibilización, de educación, porque los jóvenes temen decir de dónde, quiénes son, de dónde vienen, precisamente para evitar ser discriminados o ser vistos como, ay, no, los pueblos indígenas en retraso y tal cosa.
¿Todavía existe mucha discriminación en el Perú contra los pueblos indígenas?
Sí, yo creo que todavía es latente el pensamiento discriminatorio, racista en el país.
¿Cómo se manifiesta?
Y se manifiesta, por ejemplo, en un trato desigual, en decir no hables en tu idioma que no te entiendo, háblame en castellano, y mostrar una imagen negativa de los pueblos indígenas, principalmente mujeres, en los medios de comunicación.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Por ejemplo, pasar en la televisión a mujeres andinas como que no saben hablar bien el castellano, que son tontas o que son sucias. Otra forma de discriminar es también no atender o no tener servicios públicos en idioma originario, sabiendo que es población monolingüe o que entienden mejor en su propio idioma. Y uno de los sectores identificados donde se ejerce mucha discriminación y maltrato es el sistema de salud.
Esos son comportamientos que están muy arraigados en la sociedad. ¿Cómo te parece que se puede revertir eso, Tania?
Yo creo que esto se revierte con formación.
¿Crees que eso se puede cambiar?
Yo creo que sí. Teniendo una buena política pública es posible. Yo creo que es todo posible cuando hay voluntad política.
Entrevistábamos a Tania Pariona, joven quechua de Perú, sobre la pérdida de identidad de los jóvenes y la discriminación que aún prevalece contra esos pueblos. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Les campanes del nostre campanar estan donant les seves darreres batallades d'avui. Els filòsofs i els teòlegs ens dictaven moltes lliçons sobre Déu i molt profundes. Ara bé, tot és molt senzill. És un formar entre tots nosaltres la família de Déu, que ens vol units com a germans dins de la seva església, amb una unió i un amor igual al que tenen entre si les tres divines persones de la Santíssima Trinitat. Mentrestant, els deixem en la companyia d'una bonica melodia, que pertany a la pel·lícula Alicia en el País de les Meravelles. Amics i amigues oïdors, els agraïm la seva atenció i els convidem a retrobar-nos en la sintonia del campanar en la propera emissió. Fins aleshores, feliç setmana a tothom.
Radio Estel.